Motel Suís, la versió estiuenca de l'hotel.
Hola a tothom, què tal com esteu? Benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Avui amb nova tipografia en el disseny d'entrada, amb nous micròfons. No sé si a tu et passa, Sergi, a mi...
Em sobren mans.
Sí, ara em sobren mans. Estic acostumat a tenir el mòbil en una i en l'altra el micròfon. Espero que estigui escoltant tot això, que aquesta és l'altra.
Bé, això Roger Benet segur que ara ens ho arregla.
I si no, a través del xat ens podeu anar confirmant. Sergi, per cert, Luc, aquí un classicón total, l'altre un punt canallita, aquí amb el Naranjito.
Sí.
Però això està bé.
Bueno, més clàssic que el Naranjito, jo crec que
supera
de llarg la camisa, però sí, sí.
Microstop, diu el Balón i Làpid, per tant, aquí feina feta. A veure, el setè motel de la temporada ens porta a parlar del mercat d'estiu, bàsicament. Avui no hi ha confirmacions de fitxatges com a tal, l'heu escoltat, llegit, vist alguns gols d'Urri, sobre Ton Ripoll, per exemple, teníem a Sergio Montero, el xino, per cert, nou jugador d'Intercity d'Alacant, falsa la primera federació.
En Pol Roger, per cert, que també havia sonat per l'Hèrcules, que fins i tot havia tingut, no diré ni una oferta, simplement un punt de conversa, de veure com estaven els temes per part del Sabadell. Semblava que s'anava a l'Hèrcules, amb l'ascens de categoria també dels de la capital, o dels veïns de la capital. Sí.
Sant Joan, no?
I finalment es queda a Intercity. A mi em continua sorprenent, la història d'Intercity. Algun dia donarà per un llibre o dos, però Pol Roger es queda 2 anys, per cert, i el Xino Montero, com dius, nou fitxatge del conjunt alacantí.
Tot això venia perquè havia parlat aquí a Ràdio Sabadell sobre Ton Ripoll, el fitxatge arlequinat. Tenim 4 cares noves ja del tot confirmades en les primeres setmanes del mercat d'estiu, des de la confirmació de Lucas Viale com a director esportiu arlequinat. Avui, tota aquesta presentació que et feia és perquè fitxatge com a tal o confirmació com a tal no en tenim, i per tant és parlar de rumors, d'interessos, de noms propis, i ja us dic que a través del xat el que vulgueu, aquí estem ja preparats per anar rebent també consultes, per tant, teniu aquí el Garcés Naranjito per anar responent allò que us vingui al cap. Per on vols començar, Sergi?
Jo parlaria d'algun nom propi, sobretot perquè algun d'ells ja ha sortit, ja n'hem parlat, ja hem informat de l'interès del Centre d'Esport Sabadell per fer-se amb els seus serveis per aquesta propera temporada 24-25, i podem dir que van en bona línia, que s'és, allò que es diu, moderadament optimista a l'hora de tancar les incorporacions, que en tots dos casos estem parlant de jugadors del Badalona futur. Insisteixo, són dos noms que a Ràdio Sabadell ja n'hem parlat, al Motel i al portal de continguts de la casa ja teniu segur més informació, i no cal anar molt lluny per parlar o per dir que estem parlant de Gennard Forés, un d'ells.
Fornés,
i l'altre Valverde, aquest jugador més d'atac, més de perfil ofensiu. Tots dos, com dic, procedents, arribarien de confirmar-se les seves incorporacions del Badalona futur, que és una carpeta que, evidentment, no li sorprèn a ningú, Adri, si diem que amb Lucas Viale com a director esportiu arlequinat i recentment exdirector esportiu del conjunt, no m'atreviria a dir badaloní, és que no m'atreveixo més amb les notícies que hem tingut avui. Un cop s'han trencat les negociacions entre l'Atlètic Lleida i la directiva o la propietat del Badalona futur, no m'atreveixo a dir d'on són, però en tot cas, aquest rival que tindrà el Sabadell aquesta temporada, si no passa res estrany, com és aquest Badalona futur, com dic, Lucas Viale el coneix bé aquella casa, coneix bé aquella plantilla, i és obvi que els primers moviments, algun d'ells, com Sergio Cortés, ja l'hem vist confirmat, i aquests dos noms propis jo crec que podrien ser dels que estan ben encaminats en un futur immediat, a risc de que, com no són operacions tancades, es pugui acabar trencant, en aquest cas, alguna d'aquestes opcions.
Doncs no estan fetes, però aquests dos noms propis, el de Gennard, lateral esquerre, i el de Víctor Valverde, futbolista amb vocació més ofensiva. Clar, se sumarien en cas de confirmar-se a Sergio Cortés, que ja ha confirmat el seu fitxatge, va ser el primer d'aquest mercat d'estiu, a Marc Vargas, que té contracte, que va jugar cedit allà, qui sap si a Pinyol també, que va jugar cedit però tenia clàusula alliberatòria en cas del descens del Sabadell. T'atreviries a dir si algun més o no, o difícil?
Bé, és evident, algun nom que ha anat sortint en diferents foros, comptes de Twitter, aquests dies és molt habitual que les xarxes socials en aquest sentit juguin molt a encertar i no encertar, i no parlo ni molt menys de mala fe, ni molt menys, simplement algunes vegades les informacions són més
travesses, no?
I altres són més allò, tirar-se el triple a veure si sona o hi ha aigua més enllà del trampolí a la piscina, però parlo, crec, haver vist per algun lloc el nom de Peque Polo, és un,
ah, sí,
és un nom que va sortir, un dels que va sortir.
Raúl Chao deia, bona tarda des de Manacor, announce, era ell, que ah, recordo doncs, que em vaig confondre i vaig llegir el que doncs, no tocava amb ell.
Peque Polo és un, en algun lloc he vist el nom de Pedraza i també el situen en l'òrbita d'interès, sembla que amb el Terrassa també, com a mínim, per allà al mig.
Pedraza central.
Sí, jo amb aquests dos noms, abans de que algú faci un poti-poti i digui han dit aquest i han dit l'altre, jo aquests dos últims que acabo de dir, tant el de Peque Polo com el de Pedraza, els situaria, a risc d'equivocar-me, en un hipotètic, hipotètic, no parlo ni segur, en un hipotètic segon esglaó d'interès. És a dir, no em consta, no tinc cap mena de constància que estiguin en la primera línia de foc o que siguin, que se m'entengui el que diré ara, a risc que després acabin venint, primeres opcions ara mateix de les negociacions. No són la primera cartera de trucades, de gestions que estaria fent la direcció esportiva del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs queda clar, aquí en el Cairon podeu llegir-ho al canal de Twitch, si sou al podcast, ja us dic que estem impressionat en pantalla ara mateix. Seran Genar i Valverde els següents, aquí queda la pregunta, veurem si s'acceleren aquestes operacions o unes altres, però és evident que hi ha interessos clars en aquests dos futbolistes, els altres ho ha deixat prou clar també el Sergi. Preguntes que van arribant ja per aquí, per exemple, en Sergi diu, quan vindreu a Can Rull? No sé si estaven de festes o han estat de festes?
Han estat de festes, no? Què passa el cap de setmana? Diria que van ser festes allà.
No sé a què et refereixes exactament, Sergi. Jo l'última vegada que vaig estar a prop del Can Rull, Rómulo Tronchoni en concret, no li va anar massa bé, perquè va ser una golejada d'escàndol la que va patir a Can Uriac fa res, fa 2-3 setmanes.
Això és que estan demanant perdó a que el motel sigui un tour, també.
Que sigui comença, fora de casa?
Que comença, no sé, que en Sergi ho aclareixi.
Han vist el micròfon aquest de corbata?
Això,
i
Roger Benet, és el que pot obrar el miracle o no de que puguem sortir ara d'aquest plató alternatiu en el qual ens han ubicat aquest any.
Jo crec que és moment que canviem. Que si ensenyem, no sé si és el millor.
Jo crec que no seria el millor.
Jo no me la jugaria, no? A veure, també et dic, si ensenyem una miqueta el que hi ha a l'altra banda de la càmera, no, crec que queda clar que podem fer el motel a qualsevol lloc.
És Diògenes, ara mateix. Totalment, és un problema de bé, jo no ho faria, però en tot cas,
foto, mira,
com no mano massa en aquesta casa, doncs feu el que vulgueu. Però
foto feta.
Tot el que puguem justificar ara mateix en el plano televisiu perd tota la veracitat quan la gent pogués veure què hi ha a l'altre costat de la càmera.
Doncs mira, jo crec que és el moment de canviar el Cairon i posar el que no volies posar, Benet, perquè després de veure aquest, el bar de la plaça Ròmul, podríem fer un tuit si voleu. Benet, deixa d'escriure al xat com a Ràdio Sabadell, si us plau, és el millor moment ja de demanar això. Coses, molt a la teva samarreta, Sergi, diu l'Àlex.
Gràcies.
L'Ivan Lechuga diu, motel més Eurocopa, igual a tarda perfecta. Coses per aquí. Raúl Chao, Valverde va sobre rodes. Adri Lladó, pregunta el Pare Noel.
Ho vam dir a l'últim motel, el recordo perfectament perquè, a més, fèiem referència de que era vigent campió d'aquest Mundial de la Kings League que s'ha jugat a Mèxic i que va acabar amb la victòria de Porcinos.
No, ja, a mi no
m'interessa. Anava a dir, ja et vaig informant jo.
Millor,
a tu i als que no ho sàpiguen a l'altre costat. A mi no em consta. No em consta que hi hagi, a dia d'avui, no diré cap, perquè no em vull jugar a res, però no hi ha massa interès, si és que hi ha algun punt d'interès en la figura de drillador. Però, torno a dir, sempre en aquests casos defensem el mateix. Segur que haureu llegit en algun lloc informació i no tinc per què no creure la veracitat d'aquella informació quan no tinc la manera de desmentir-ho, per dir-ho així, o en tot cas, de donar una altra informació completament contrària. En aquest cas, no em consta que Adri Lladó sigui un dels que interessa el Centre d'Esports Sabadell.
Ara que has dit això d'Adri Lladó, que vindria de Terrassa, has escoltat a Cristian García, exjugador, sí, del Sabadell, entrenador, sí, del Sant Cristóbal.
L'he escoltat amb els companys d'àrea de joc, no?
Sí, àrea de joc de Ràdio Municipal de Terrassa, Canal Terrassa. Ell és de Terrassa, ex-Terrassa, ara al Sant Cristóbal, i evidentment també va jugar aquí al Centre d'Esports Sabadell. Bàsicament el que ha dit és que a Sabadell hi ha molta més cultura futbolística que a Terrassa.
Sí, crec que si ja ho diu ell, que és d'allà, i que viu allà, i que està instal·lat allà, i que treballa allà, no cal que nosaltres ens reafirmem més. Crec que és una obvietat, o sigui, al final...
No. Com te l'he deixat votant,
No, perquè... són números, al final és una evidència, i amb això no vull que soni atac, ni molt menys, perquè no és cap atac, crec que és un bany de realitat. Sabadell és una ciutat amb un esperit, amb una cultura futbolística molt més implantada que no pas a Terrassa, i crec que els números en aquest sentit del que suposa el suport que té el Sabadell darrere, del que suposa té el Terrassa al seu darrere, doncs parla per si sol, que després vindran els derbis i podrà passar el que hagi de passar, perquè al final són partits, són 180 minuts, 90 aquí, 90 allà, però crec que això és una evidència, ja et dic, i Cristian, que ha estat una institució al Terrassa, a més a l'època bona del Terrassa,
la segona divisió, sí, sí.
I que també va tenir l'oportunitat de jugar aquí al futbol professional, crec que si ja ho diu algú d'allà, tampoc cal anar molt més enllà ni fer molt més... No furgarem molt més a la ferida, que després això tot s'agafa, es retalla i ja tenim el Cristo muntat a un costat i a l'altre.
Abraçada, a la gent de...
Abraçada a Miquel Ezequiel, per cert, que està molt actiu aquest estiu.
Està rient per alguna cosa. Jo anava a enviar l'abraçada als companys de la Ràdio Municipal de Terrassa.
Sí, també a l'Àngel Cárdenas i al Miqui Romagosa. Una abraçada a tots dos, sobretot al Miqui, que és... Bueno, l'Àngel també, però el Miqui, que és un tio... que a més sovint...
Habitual, a la nova Creu Alta també.
I sempre ha fet bandera de no tenir cap mena d'antipatia, ni que sigui per un tema familiar també, amb el Centre d'Esport Sabadell, una abraçada a tots dos. Però no anava a dir perquè Miquel Ezequiel, ex del Sabadell també, i des de fa algunes temporades direcció esportiva del Terrassa, està molt actiu aquest estiu, i a mi m'agrada...
Cinquè club català de...
No, això no m'agrada perquè no ho comparteixo, però vull dir, a mi m'agrada perquè és, ho dic i no me n'amago, és un tipus amb el que em porto molt bé, em cau molt bé, després les diferències esportives o d'opinió, evidentment les mantindrem, però jo... A risc que algú li pugui saber greu el que diré ara, a mi, que estigui buscant aquest punt de salseo, m'està agradant, m'està posant una mica en portes ja d'anar agafant el ritme de la segona ref, que m'està costant agafar-li el puntet encara a la nova categoria, ho he de reconèixer.
Doncs li agrada la polèmica. El Sergi, aquest punt de salsa rosa.
El circ, jo ho diré així, perquè no crec ni que sigui polèmica, jo crec que és el salseo aquest de buscar...
Tars enverinats.
Tocar una mica el bonaviu del veí.
Vinga, va, més coses. Tenia per aquí diferents preguntes. En Lins i en Manel preguntava: bona tarda, tenim notícies del tema de la porteria? En concret, el Manel preguntava aquesta, després en Lins deia: algun rumor de porters? Jo m'afegiria aquí, Sergi. Home, Hortolà estava descartat d'aquella famosa llista, però Froy no. I és dels que estan pendents de veure com van les converses, etc. Per tant, et faig una doble, si hi ha algun rumor de fora i si té alguna possibilitat el de la casa.
No, he vist algun nom, no em diguis on ni d'aquí, no ara mentiria si digués on he vist el rumor, he vist algun nom que corria. No, només em reitero amb el que vaig dir a l'últim, ara fa dos dies, no? A l'últim motel, que parlava més de perfils. Deia que a David Català, la petició que ha fet en aquest sentit a la direcció esportiva... Ja,
vas parlar de gent en planta,
sí,
no?
Sí, un porter amb centímetres, porter típic que supera el 1,90 m, que va bé parar, el que va bé amb els peus, però que sobretot té planta, que és un porter d'aquests, deies tu, em sembla recordar Joaquín Ezquieta, posaves l'exemple una mica de Joaquín Ezquieta, aquest perfil de porter...
Sí, però et vaig dir jo, de la vella escola, em vas dir, que vagi millor amb el peu, sí, home, que tingui planta, i llavors per això vam dir-ho Ezquieta, és veritat. Sí.
Altura... però de la nova escola, sí, és a dir, sí. De la que li tires la pilota i te la pot tornar bé i no et llença una rentadora a la grada. I això, insisteixo amb el missatge o amb el discurs que vaig dir, per si algú ara avui s'incorpora i no té per què ser fidel, mal fet, però no té per què ser fidel a veure tots els motels. Això podria obrir la possibilitat que Froy Leal es pogués quedar dins d'aquesta primera plantilla, és a dir, si hi hagués aquest perfil de porter més alt, més centímetres... més planta, insisteixo, Froy podria quedar-se a la plantilla. És diferent, ho dic perquè en algun lloc fins i tot s'havia arribat a parlar, ara que recordo un nom, s'havia arribat a parlar d'Ortega. Sí. Diria que exporter, si no actualment...
Rasta també molt de temps, no? No, ara no ho és.
Doncs durant molts anys al Terrassa, si vingués aquest altre perfil de porter, una mica més retalladet, pel que se m'entengui, l'estaf tècnic, el cos tècnic demanaria que l'altre porter,
sí.
El segon porter, no per ordre de prioritats de titularitat o suplència, sinó l'altre porter fos d'aquest perfil, i això podria dificultar que Froy Leal continués a la... o tingués possibilitats de continuar a la plantilla 24-25 del Sabadell.
9 minuts i les 6, començarà el Dinamarca-Anglaterra, pels Vituri, Lechuga, de la vida, etc. Podeu tenir com jo aquí obert el Twitch i teniu a la tele posat a l'Eurocopa i si marca algú ens aviseu també. Per cert, el Vituri demanava des de la plaça de Ricard Simó poder fer també aquest motel on tour. Tindria nassos, que es digués motel el programa com a tal i que fos itinerant.
Anava a dir, no viatjarem gaire lluny, perquè per qui no ho sàpiga, la plaça de Ricard Simó es creua al carrer, és aquí davant de Ràdio Sabadell, però sí, no seria moure's gaire. En tot cas, deixem obert que Roger Benet, ell... informi si tècnicament és viable portar al tribuna, anava a dir, al motel suís on tour, algun dia d'aquest estiu, qui sap, per fer, no podrem dir alcohol, però un tantet en algun lloc, una Coca-Cola que es diu i una aigua en algun establiment. Nosaltres oberts a totes les possibilitats.
Lechuga envia fins i tot per via interna foto de la doble pantalla també que té a punt. Ha anat sortint el tema dels porters i la gent, a mesura que parlaves, anava opinant, per exemple, en Cid Poleador diu: m'agradaria bastant Froy a segona federació. Crec que dona el perfil. De ALR diu: Froy a segona ref seria un porteràs. En Lechu: m'agradaria veure Froy de titular ja. Molts anys de suplent i crec que ja mereix la titularitat i l'oportunitat. I el mateix de ALR preguntava abans el tema de les renovacions, que evidentment en el cas de Froy seria un exemple, però que si hem avançat alguna cosa o no amb els jugadors d'aquella famosa llista.
I a més va per llarg, o sigui, va lent, és una cosa que va lenta, no és una prioritat, vaig a dir-ho així, no és cap prioritat que estigui fent embogir la direcció esportiva. Per cert, rectifico en part, o m'esmeno a mi mateix, una part del que vaig comentar l'últim dia, quan vaig dir que Gualda no pintava malament la cosa. No és que pinti malament, no pinta malament la cosa, però diguem-ne que la part del jugador està donant un pèl de llargues de, bueno, és molt d'hora, el mercat tot just està començant a girar, tot just està començant a posar-se en marxa, i diguem-ne que no sembla tenir massa pressa, com a mínim, la sensació que té el club en aquest sentit, no està tenint massa pressa a l'hora de pronunciar-se sobre la seva possible continuïtat. De la resta de noms que vam donar possibles renovacions, estem en el mateix punt, el que dèiem, Maestre té intenció de no moure's de Catalunya i seria una possibilitat, Ricard Pujol dependrà de què acabi passant en el mercat per veure si té més o menys opcions de quedar-se, i ell hauria mostrat ja la seva, com a mínim, voluntat, predisposició a seguir al Centre d'Esports Sabadell. Bé, no, novetats com a tal, en aquest sentit, en aquest capítol no n'hi ha, com el que estem comentant.
En Cid deia: necessitem motel on tour, cada programa en un barri diferent. En Rotzar 10 diu: porter amb envergadura i que ha quedat lliure. Avui mateix a l'Andratx, Vicenç Sabater, molt bon porter. I llavors preguntaven també per aquí el tema famós... M'he fet un fart, ja he perdut el compte. Crec que Intercity i el Collana els podem treure de la llista, però el Sestao, Gimnàstica Segoviana, etc., amb el tema dels calés que caldrien per fer front a una temporada Primera Federació, tot començava amb un missatge del José Maestre. Per cert, després us explico, José, Jordi, crec que era l'altre guanyador, tenim sorteig avui també, i si no ens ho recordeu, dels últims packs de lots, petards, 4x4, més les coques del Genescà, hem de fer sorteig avui, però després us explico la mecànica també de com les podeu anar a buscar. Però el José deia: sé que no passarà, però he tornat a llegir que el Sabadell i l'altre equip que ara no recordo, el San Fernando, el que va ser cinquè per la cua, que estiguem preparats per tornar a Primera Federació, que molts clubs estan fatal. I a partir d'aquí s'ha generat un debat al xat. En Jaime deia: jo no m'ho crec, sona més a que són farols del propi club per tenir més suport d'ajuntaments, etc., jugant amb un possible descens, i en cas que pugem pel descens del Sestao o algun similar, què passaria amb els fitxatges que estem fent per segona federació? Bé, això ja va succeir en el seu dia amb el Talavera. El que va succeir és que, òbviament, va haver de fer front a la temporada si acceptava el repte de la plaça que li donaven amb la plantilla que tenia en aquell moment, que estava pensada per segona federació i no per primera. Li va costar bastant d'arrencar les coses com són. perquè estem parlant d'un decalatge gran, i més al ritme que porta el Sabadell ara mateix, poc que continuï més o menys com ara, potser, si t'arriba la benvinguda notícia d'estar una categoria per sobre, poc probable ara mateix, que no hi ha hagut cap novetat en aquest sentit del que ja hem anat comentant, estaríem parlant d'anar-nos tranquil·lament un mes més endavant del que estem ara, o sigui, gairebé plantar-te a finals de juliol, principis d'agost, amb la pretemporada ja en marxa i tot.
M'ha semblat llegir avui, i no em feu gaire cas perquè llegeixo massa en diagonal i no em centro, que el Zamora hauria posat preu a la plaça i que fins i tot hauria un principi d'acord, m'ha semblat llegir, amb la família Lopera, que no sé si té res a veure amb la família Lopera, de l'expresident del Real Betis, o que Zamora...
En la UBI.
Correcte, o que Zamora hi ha una famosa...
En aquest cas sí que donarien duros per nosaltres, eh? No seria...
Família Lopera de Zamora o de la zona, que jo desconec, ho dic així de clar, que potser és molt famosa a la zona i que per això es referien a hauria arribat a un acord o a punt d'arribar a un acord per vendre la plaça del Zamora o per vendre, millor dit, perdó, no la plaça, el club.
És que clar, aquí hi ha un matís important, eh? Si el Sestao no fa front a la categoria perquè no té prou recursos, aquesta plaça és una que no té una part enverinada. Si és el Zamora, passaria el que va passar en el seu dia, per exemple, amb l'Andorra, que és que aquí ja s'obre una subhasta a qui vol pagar el deute que un altre ha generat. Per tant, si el Zamora, que crec que parlaven companys d'allà, evidentment no controlo aquesta informació i, per tant, cito a premsa d'allà, però crec que parlaven de 4 o 5 nòmines, crec que eren 5, sense pagar. Clar, aquí el tema ja no és assumir una plaça que queda lliure, sinó assumir els calés que s'han acumulat de deute en una altra plaça per poder estar tu. Per tant, no és el mateix que et donin plaça a Primera Federació, que te la donin havent de pagar diners.
Sí, havent de desembutxacar ja de sortida, cobrir despeses o cobrir deutes i, a part, muntar tot el teu projecte. Jo em reitero amb el que vaig dir l'altre dia, Adri, no sé si per tancar o no aquesta carpeta, no sé com està el xat al voltant. Jo faria meves les paraules que l'altre dia escoltàvem aquí també al motel del president, de Pau Morilla Giner, que són confirmades, de fet, parlàvem de manera informal l'altre dia amb el director esportiu, amb Lucas Viale, i reiterava, deia, és que no m'està traient ni un segon de la meva feina.
No?
Sí, diu, prou feina estic tenint com per estar ara pensant o malpensant de si podria o no podria passar. Diu, mira, si al final, a més, literal, va venir a dir alguna cosa així, si no, que diria, com diria aquell, que Lucas Viale em desmenteixi, però va dir alguna cosa semblant a, si al final passa alguna cosa, ja ho assumirem o ja veurem què en fem, però de moment no volia que això el desviés ni un segon de la feinada que, evidentment, segur que ha de tenir.
Truquem a Vladis, a Dome, etcètera.
Que torni.
Que la clàusula alliberatòria per a la deixat...
Bueno, fins i tot a Stals, que sembla que està molt allunyat del Sabadell, sí. Potser amb aquesta història pot tornar a posar-se...
Ho deia per la clàusula dels que sí que tenien contracte en cas de permanència. Sí. És broma, eh? O sigui, que se mantengui al punt d'ironia perquè jo tampoc hi confio gaire, però vaja.
Algun dels que es van baixar del vaixell tenien també clàusula o directament no tenien...
Vols donar algun nom?
No, era per saber, sí. A veure si aquests són els primers a entorgar a la porta, saps?
Si
recuperem la plaça, venen ràpid.
Que tinc bitllet per anar a Lugo, que em vaig equivocar de data.
Per anar a Vigo, millor.
Ah, no. Són dos capítols diferents, eh? I donaríem per parlar històries diferents.
Ai,
vaja.
Meu.
En fi, que la gent llegeixi entre línies. Coses que se m'acumulen aquí. El Miguel Ángel diu si ens quedem per descensos administratius fent promeses, també, o no? De permanència als despatxos. Tu te l'estàs pensant encara, tu penses moltes promeses, però
no menteixis, no posis en boca meva coses que jo no he dit. Desmenteixo absolutament que jo m'estic pensant
només.
I ho dic així de clar, només una promesa en dos casos. Hi havia un,
que era
Stals, i
aquesta
fa publicada.
No. Ja pots prometre.
I la segona, em sembla que va sorgir l'altre dia al voltant d'una pregunta, si hi hagués la remota possibilitat o es donés la remota opció de que el Sabadell pogués trucar a la porta de Pedro Capó, que no sé si és intenció o no de Lucas Viale, ho desconec, però si hi hagués aquesta possibilitat de que Pedro Capó tornés al Sabadell...
Motel des de Menorca.
Hòstia, bueno, llavors això no està pagat, això ho poso jo diners. Els diners que posa el Roger Vitalment, que diu...
A casa dels Capó, directament.
En tot cas, com dic, jo vaig dir que si hi hagués aquesta possibilitat, em plantejaria la promesa que no vaig fer per salvar-nos a Lugo.
Però no hi ha encara...
No, perquè és que estic pensant què podria fer.
Mira, fil directe amb el Garcés, com diem, en el chat del Twitch, però si voleu, podeu llançar també propostes.
Promeses, sí.
Una proposta de promesa i tu vas sumant-te. Mira, per aquí el Manel deia Pedro Capó i Aleix Coc, ja posats a demanar. Ens van treure el clip i tot l'altre dia, eh?
Hòstia, sí.
No diré que ens hem fet virals, perquè tampoc és el car, però... Abraçada, per ells.
No tinc res en contra d'Aleix Capó i em semblaria un fitxatge.
Aleix Capó.
Aleix Capó. Aleix Coc.
Ojo, que hi ha el Guallagó que ha posat que Aleix Capó sona pel... No.
D'Aleix Coc no tinc res en contra i em semblaria un fitxatge majúscul, eh? Em semblaria una cosa espectacular i a més seria un cop d'efecte amb totes les de la llei. Però no. Per Aleix Coc jo no faig promeses.
Darío, si només hi ha una plaça, per qui seria? Sabadell o San Fernando? Recordem que tenen els mateixos punts, però que el San Fernando té millor a Baraj. El que aquí he de consultar és si el tema és una renúncia del teu grup com el Sestao, si això influeix o no. En el tema de la plaça com a tal, per exemple, el Zamora assumint els calés, si volguessin pagar Sabadell i San Fernando, seria sense cap mena de dubte el San Fernando, que té millor averaix. No sé si en el cas del Sestao pot canviar o no alguna cosa, però vaja. Insisteixo que hauríem de donar-li poques voltes per les poques opcions que poden haver-hi ara mateix. I, de fet, em permetreu que no llegeixi tots els comentaris que hi ha hagut al voltant de si amb aquesta plantilla hem d'afrontar la temporada de Primera Federació i patir, o a segona i intentar gaudir per estar a la part alta de la classificació. Tenia temes encara per aquí. Per exemple, l'Edu, el Balón i Làpiz, deia que havies llegit això a la penya Brançuela i que al principi d'acord per la venda...
El què? Havia llegit? Perdona, que pot ser, eh?
El tema Zamora.
El tema Zamora,
que hi havia principi d'acord a la venda condicionada a assumir el deute i que era l'hereu de l'Opera, concretament. O sigui, que sí que ho era. O sigui, confirmava que era l'hereu de
l'Opera. Faig una pregunta. Manuel Ruiz de l'Opera tenia un fill? O és
això
un hereu que és un nebot?
Això preguntàvem també al xat.
No em sona,
a mi tampoc em sona.
No em sona,
tampoc em sona.
Fills, eh? Igual nebots o l'hereu, que pot ser que no sigui familiar, però... És que no em sona, però sí, pot ser que ho hagi llegit.
Mira, em confirmen, gràcies, des de la distància, que el cas del Sestao seria com el del Dux Internacional de Madrid en el seu dia, que van repescar el Talavera, que és l'exemple que posaven aquí, quan tenia 42 punts i a l'altre grup, que era el nostre, n'hi havia de 46. Per tant, en aquest cas sí que si fos un Sestao, que estava al mateix grup del Sabadell i que renuncia a ell, llavors sí que seria pel Sabadell i no pel San Fernando.
Estaria molt divertit que fos després d'haver repartit ja els grups i que el San Fernando li toqués anar a Coruña, Catalunya, Euskadi, no havent d'anar al voltant de la seva plaça.
Però un tema Cerdanyola.
Ja veus, quin anyet també els...
Extremadura, Madrid...
Sí.
És que clar, hi ha gent que durant el directe va enviant-te notes de veu. No sé si seria el millor. Cosetes, hem de parlar?
Sí, per favor.
Però saluda, càmera, sisplau, ja que estàs.
És que m'està donant...
El toque, ara. És que estrenem micros pels que us heu perdut l'inici. I de fet,
mira... El micròfon d'entrada i ara has de rectificar, no passa res.
Deia, no tenia fills, però dona i 17 germans, diu Miguel Ángel Caballero.
17 germans?
Potser hi haurà garrotades ara per veure qui assumeix el deute i qui no.
Com per posar-se d'acord i comprar el Zamora.
Javier Páez és el nebot de l'Opera i hereu perquè no tenia fills. Sálvame futbolero.
Això
i versió sevillana, avui. Deia que pels que heu arribat tard avui, recordeu que podeu recuperar el podcast de Ràdio Sabadell.fm, al YouTube i fins i tot els últims episodis també en els directes de Twitch, els últims motels amb tot el que hem anat dient. Però per aquí diferents persones preguntaven pel tema Alfredo Pedraza, molt bona opció, deia el Manel Muela... I fins i tot en David, se sap alguna cosa de Pedraza del Badalona futur que sona pel Sabadell? Si us heu perdut els primers minuts, hem parlat sobretot de Genar, de Valverde, però és un nom que també ha sortit, el de Pedraza, per tant recupereu quan acabi això el directe de fa una estoneta i en el tram inicial hem parlat d'ells. Vols sorteig? Vols que la gent...
Anem al sorteig,
sí, sorteig. Vinga, va, vaig agafar, no miris, per això, que et conec.
Avui està escrit a boli.
Sí, a més, és veritat, o sigui, tinc la de l'altre dia aquí, amb el Jordi, que era el 20, i el José, que era l'11, que són els guanyadors.
Repeteixo números avui o no?
Bé, són diferents, o sigui que... Sí, si vols dir-los, és una altra llista, perquè són els que vau participar al xat de l'anterior, del número 6 del motel. Per tant, començo preguntant-te dos números, de l'1 al 23 i després ja et comento com funciona la dinàmica del sorteig, etc.
Vale, de l'1 al 23.
Sí. Vols algun homenatge a algun dels que van caure i es van enfonsar del vaixell, com he llegit?
O no, no? No
vols, eh?
18 de Pedro Capó.
El 18 de Pedro... Mira, és un altre Jordi. Anava a dir, a veure si és el mateix, però no. Jordi-Cat. Jordi-Cat. I llavors m'has de triar un que no sigui el 18 de l'1 al 23.
El 2.
El 2 de Purgex. De Purgex és l'altre. Aquí els tens, eh? Escrits a mà, però es veu prou bé.
Sí, sí.
Vermell, etc. I aprofitaré que tinc la llista. Expliquem. Ens envieu a esports@radiosabadell.fm, allà les vostres dades. I amb aquestes les fem arribar als companys de petards 4x4, carrer Fuerteventura, al barri dels Marinals. Allà tindreu els lots de petards, tant els de... Anava a dir la setmana passada. Bé, no recordo
dimarts,
quan va
ser.
Dimarts el vam donar, però eren els que havien participat,
sí, clar,
a l'anterior motel. Entre ells, bàsicament, l'altre Jordi i el José, i els dos d'avui... quan ens envieu les dades, les fem arribar a petards 4x4 i ells es posaran... Bé, podeu anar-hi directament i allà tindran el lot a punt. Per tant, primer, rebre les dades i quan les tinguin ja 4x4, poder passar per allà i tenir una revetlla amb pirotècnia, amb coques... Vam quedar que era nata o trufa, em sembla, no?
Més la de crema.
Més la de... Sempre l'oblido, la, sí, crema, sí, la de crema.
Està la clàssica de crema i després la segona és a triar o nata o trufa. I, evidentment, en aquest cas, amb els amics de GNSK, a la
que
Rambla.
Que perdonin, a la Rambla, que sempre van oblidar d'aquesta de crema. Ha començat ja, per cert, el Dinamarca-Anglaterra, els del xat. No sé si em podeu avisar de com va el partit o no. Bon partit, avui, Dinamarca-Anglaterra.
Sí, sí. Ah, vale, pensava que em parlaves del de les 9.
Espanya-Itàlia, bon partit. L'Eslovènia-Sèrbia ha estat molt entretingut, també.
Oh, i tant, sobretot al final.
Sí, amb gol en el 95 de 95. Per tant, a l'última jugada ha empatat Sèrbia. 0-0, minut 6, diu el David. Gràcies, David. El Jordi dels guanyadors de setmana passada, esperant la coca i els petards. Algun dia el birri, el del Benet. A veure si pot ser que no enganxi directe i no sortim aquí de fons. Com està el tema de la segona federació? Aquest sí que és dins de la mandra general absoluta que em provoca tot el que té a veure amb haver baixat de categoria. Un dels pocs moments per mi...
Atractius encara.
Sí, sí, amb al·licients d'haver baixat és la composició de grups, perquè si ja a primera federació teníem el problema que si tallem per aquí, per allà, nord, sud, est, oest o en diagonal...
Perdó, parèntesi, has vist, no, el que ens perdrem aquest any? Has vist les dues propostes que sembla
sí, que... Sí, bueno, depèn encara de si pugen dos andalusos, dos catalans o...
Sí, però totes dues tenen el tall gairebé pel mateix joc.
Madrid.
Madrid, és a dir, tocaria un altre cop anar cap al nord.
Bé, clar, però hi ha una proposta que és est-oest, també.
Ens ho perdrem.
Aquesta l'he vist, també. La d'est-oest, et tocava baixar unes quantes vegades a Múrcia, sí, Alacant, sí, etc. Anar a Eivissa, que de fet sembla que hi anirem, però per jugar contra la penya deportiva. A veure, tenim el mapa aquest. Aquest mapa el tenim des de fa ja algunes setmanes, quan es va confirmar qui no pujava des de segona a primera federació, els 5 últims que van perdre les finals. Què falten, Sergi? Els últims 9. Tenim 81 de 90 i falten els que han de pujar com a no campions de tercera després d'haver guanyat el seu play-off i jugar la final entre guanyadors de play-off. És una mica enrevessat, però bàsicament perquè ho entenguem en clau catalana, que és l'exemple que poso sempre. L'Olot com a campió de tercera fa setmanes que ja està planificant a segona federació i els amics, la bona gent de la Garrotxa que tenim per allà, doncs ens els trobarem una altra vegada. L'Hospi va guanyar el play-off català després de guanyar la final contra el Badalona no futur, el Badalona de tota la vida, l'històric, producte d'una fusió, etc., però el Badalona. L'Hospi, per haver guanyat aquest play-off, no puja, sinó que ha de jugar una altra eliminatòria contra el Moscardó, el Colònia Moscardó. 1-1 a l'Hospitalet del Llobregat, diumenge a les 12, la tornada a Terres Madrilenyes. Si acaba passant ronda, doncs l'Hospi també serà rival i, per tant, aquest 9 que veieu a Catalunya serien 10. És a dir, més de la meitat dels equips, si és que no trenquen Catalunya, serien catalans. Bona papereta, per cert, amb el tema de Lleida, perquè aquí fèiem el càlcul dient el Lleida Esportiu, que serà Lleida Club de Futbol, més el Badalona Futur, que anirà cap allà i serà Atlètic Lleida, doncs no, veurem com surt.
S'ha quedat el Lleida sol.
Veurem com surt,
ara,
on...
Veient com està el mapa, només si pugés l'Hospi, faig una hipòtesi, només si pugés l'Hospi,
sí.
ja no dic què passa amb l'equip valencià o què passa amb l'equip
valencià,
que
dir,
també poden pujar.
Hi ha un asterisc, que és que de totes les comunitats pot haver-hi un més,
sí,
de totes.
Encara pot variar a totes. Totes poden sumar un, bé, totes no, però totes nou podrien sumar un. Si només pugés el català, serien 19 equips. Tens clar que la batalla seria entre Orihuela i Lleida Club de Futbol
qui
per fugir.
Qui fuig, no?
O sigui, seria ara mateix la batalla de si l'Orihuela guanya per anar-se'n cap a Múrcia, Andalusia, etc. O Múrcia, La Manxa, etc. O si el Lleida, que com ja ha expressat la seva propietat, el seu desig és no ser el grup català i poder marxar al grup aragonès, navarrès, La Rioja, Euskadi, bé... Aquesta és la intenció...
No t'ajupis, Benet, saluda't,
del Lleida.
Jo tinc la meva pedrada particular, que és que dels valencians, i si puja el Xove espanyol, que fa pinta que està ben encarrilat...
És que el problema és que ho tenen ben encarrilat, els valencians i els balears.
Sí, correcte, el Mallorca ve... Ara repasso eliminatòries, que per això tinc encara el paper aquí. Però vaja, hi ha molt alacantí.
Sí,
llavors,
pot ser.
Que el tall no només sigui Orihuela, sinó que potser aquí una algira de torn quedi una mica... No sé, o sigui... És la meva particular travessa, però vaja, que tindrem temps. En el grup diuen valencians i aragonesos, el Miguel Ángel. El Vicenç diu l'Atlètic Balears ben lluny, si us plau. En Carn, bona tarda, avui vaig tard. Pots recuperar tot el que hem dit fins ara quan acabem. Balón i lápiz ideal sota el meu pare evitar Balears. Així tornem a La Rioja, que li ha agafat carinyo. No pregunteu per què. Puc imaginar-me el per què, Edu. El Vicenç, que el tema dels possibles clubs que... no poden afrontar la seva presència a Primera Federació, no es resolgui fins a finals de juliol, té una entrevista en profunditat de les maques. Bé, també té una part de lògica, Vicenç? Si tu acabes de pujar, per exemple, ara fa una setmana, potser és que si no, no tindries marge per saber si pots o no afrontar la categoria següent. I, per tant, t'han de donar aquí unes setmanes de marge. Moltes gràcies pel premi, a veure si puja l'Ospi en Miguel Ángel, etc. Balears avió a Madrid, diu el Miguel Ángel. Com estan les eliminatòries? Va, que he parlat de la de l'Ospi. Dissabte, els dos primers dels 9 que han de pujar. Ja em va bé el mapa, perquè hauré d'estar una bona estona aquí mirant horaris. Xove espanyol, Jerez, amb victòria 1-0 a terres gaditanes de l'equip de Sant Vicent del Raspeig. Per tant, defensa un marcador favorable, 1-0, i es juga dissabte a les 7. Dissabte a les 8 hi ha un Coria-Murcia Imperial amb empat a 1 al partit d'anada al camp del filial de l'equip Pimentonero. Diumenge al matí, a més els companys de la xarxa crec que el feien,
sí,
des de Madrid, Moscardó-Ospi, sí, després de l'empat a 1 a casa. Hi ha un Mallorca B, l'Entrego, un nom que és en asturià, després d'haver guanyat l'equip que entrena, per cert, Gustavo Siviero, O sigui, la sensació que tinc és que passen els anys i Siviero sempre te'l vas trobant...
Continua en alguna banqueta.
Balears, Intercity... Ara seria amb el Mallorca B. Va guanyar 1-2 a Astúries, per tant, el filial mallorquinista ho té ben encarrilat, la tornada diumenge a les 12 a l'Antonio Asensio, a Son Bibiloni, a la ciutat esportiva del Mallorca. I a les 12 també hi ha un Portugalete, Unión Surjaiza, que en teoria ens va afectar ben poc, entre el campió del play-off de no campions d'Euskadi i el de les Illes Canàries. 6:15 de la tarda, què te'n fa gràcia? Anguiano, Ardoi. L'Anguiano és un poble, Sergi, perquè ens fem a la idea, de 509 habitants. És a dir, jo crec que a la meva illa, al barri de Can Uriac, vivim més gent que Anguiano. I tot i així, pot estar, de fet, està molt a prop de pujar a la mateixa categoria on militarà el Sabadell. Dic molt a prop perquè va guanyar 0-3 l'anada al camp de l'Ardoi.
Hòstia, molt malament s'ha de donar,
S'ha de complicar molt,
Si ara a casa...
0-4. L'Ardoi, per cert, és el filial del filial, per entendre'ns. Està Osasuna, està el Promeses, que és el rival del Sabadell, aquesta última temporada Primera Federació, i l'Ardoi és el vinculat, és l'equip que té afiliació amb l'Osasuna. I...
Que has dit el poble, però d'on és el poble?
De La Rioja.
Ah, vale.
O sigui que, depèn de com, l'Edu Mesa està amb els dits així, a veure si pot anar a jugar al camp de l'Anguiano.
Vale.
I llavors, a les 6 de la tarda, Cuarte, que també ens afectaria perquè és de l'Aragó, contra el Laredo de Cantàbria, 1-1 a terres de Cantàbria. A les 6 també, Salamanca-Gran Penya, que és l'altre vinculat que hi ha aquí, és el Celta C, però que ja ha anunciat que l'any que ve no tindrà vinculació amb el Real Club Celta de Vigo. Això sí, 0-1 a Barreiro. Per tant, a l'Elmántico el més normal és que el Salamanca aquest cop sí acabi pujant, tot i que l'any passat se li va ennuegar aquesta eliminatòria contra el Sant Andreu. I a les 7 de la tarda, una eliminatòria molt oberta, el Salto del Caballo, estadi mític, Del plus als 90 a les 12 del migdia,
El paper l'hem perdut. M'he remuntat molt enrere,
Ara és quan no recordo el rival i l'he de recuperar el paper. Toledo-Almeria B és l'últim i tampoc ens afecta massa. Però vaja, de tots aquests, Ha buscat Anguiano, eh? Jo he buscat de la televisió de La Rioja avui un... No, no, brutal. Està en meitat de la muntanya, un paisatge preciós.
I el camp? Busca'l, a veure.
Si no, no, sí, busca, Benet, sisplau. Perquè hi ha una imatge de la televisió de La Rioja que feien un reportatge
d'Anguiano. Has perdut Anguiano, ja.
Anguiano.
Ara no el trobes.
No sé on juga... Posa Anguiano Estadio, Anguiano Futbol, ah, alguna cosa d'aquestes.
Aquí, ah, mira, doncs és gairebé més gran que el poble, eh? Déu-n'hi-do el camp, eh?
Sergi, no siguis faltoso, que diria algú a Twitter, que mira, després d'això t'ho tiren encara.
Mira aquest camp.
No, no, encantadíssim de poder anar.
Molt bona pinta aquest camp, eh?
Fa una pinta que fot un fred que pela,
sí, també
dic, eh? Ah, mira, just.
L'hivern és nevat, per tant...
Anguiano, eh? M'encantaria, de veritat que seria dels pocs al·licients que tindria aquesta temporada, l'haver baixat a segona federació, poder anar a una plaça com Anguiano.
Té pinta de gespa, què? A veure, torna a posar.
Semblava natural, no, la primera?
Semblava, però no tinc... Sí, jo crec que és natural,
Sí, bueno, sí. És herba, potser.
Mira, piscina.
Sí, bé, com estigui el panorama, com a la foto que hem vist abans, no farà pinta de...
Hòstia, és obert, per això el camp? Passa la carta pel costat directament.
No sé si juguen allà per això, eh? No ho tindria clar, però vaja. Aquí...
Mira. Està molt xulo, sí. Bueno. Està bé.
Anguiano, a La Rioja. Veurem si queda la distribució com per anar fins allà o no. De moment és una de les que vaig deixar ombrejades amb gris clar, no tan fosc com València, com Balears, que sí que fa pinta que algun rival caurà d'aquella zona, però quedi dit per si després acabem allà. Iaio Pep, bé, és que se m'han acumulat ara, eh? Iaio Pep, acabo d'entrar, hi ha algun fitxatge a punt? Moltes gràcies. No hi ha cap fitxatge imminent. Hem parlat de noms que estan a l'òrbita, però no hem parlat de fitxatges que estiguin per confirmar-se, vaja, en qüestió d'hores, en teoria. Antonio Gómez, announce aquesta tarda, no fa pinta.
No.
Miguel Ángel, jove espanyol, vell conegut amb la mítica retransmissió i pèssim resultat. Aquell dimecres, que era festiu allà, però aquí no, 0-0, sí. Expulsat Edgar Hernández i els penals eliminats, festa major, en un sentit simbòlic, no literal, a Sant Vicent del Raspeig, i podríem tornar-hi, fa pinta, de fet, en partit de Lliga i no de Copa Federació, eh? Que el camp el tenim ja controlat.
Mandreta, eh?
Una mica.
Sí, mandreta.
Tu estàs fent amics avui, eh?
No, és que miro el mapa i cada cop que penso, igual que la gent, entenc, el sentit...
És la quarta vegada que creu el mapa Roger Benet i fem referència un segon després,
entenc,
eh?
Entenc que la gent, i sé per què ho diuen, i m'hi sumaria, a aquesta opinió de, hosti, no, els Balears molt lluny, no els vull ni veure. I, evidentment, des d'una vessant purament esportiva, millor evitar-los, sobretot perquè corre l'Atlètic Balears per aquí, és possible que hi hagi el Mallorca bé per aquí, si tot va normal, etc. Però jo, de veritat, que quan veig el mapa, el que m'agafa molta mandra de la categoria, ja em passava en primera federació, ho he de reconèixer,
és Llevant, no?
És la Comunitat Valenciana, el País Valencià. Aquesta em fa mandra, és que em fa mandra, no, però no em fa mandra a Sant Vicenç del Raspeig, ni a Alacant, ni... Em fa mandra tota la comunitat.
Sí, Castàlia si hagués
no
tocat aquest
correcte,
any, també.
No tinc res en contra... I torno a dir, si ara estiguéssim fent tant de bo un mapa de primera federació, faria el tall d'aquest any, d'evitar un altre cop anar per aquí.
Ha marcat Anglaterra, el David i l'Ivan, que ja ens estan avisant per via interna. L'Ivo, per cert, suposo que ho heu dit, però bonica la samarreta del Naranjito del Garcés. Hem parlat
Gràcies.
De canallita retroclàssica, hem dit tot això en el tram inicial també. Anguiano, poble de gran interès gastroturístic.
Sí, ho diuen seriosament o és...
Això diu l'Edu.
M'encantaria
confirmar-ho, corroborar-ho, a veure si sí o si no. Hielo natural, deia.
Hòstia, però és la veritat, eh? Allà...
Té pinta d'equip que sorteix a ovelles al descans repartint tiquets a un euro.
No vull riure perquè llavors no. Això sí que és faltada total.
O sigui, tornem de viatge, tu, jo i una ovella al mig, després d'haver jugat allà. De veritat que avui estem... O sigui, tu has fet amics a Anguiano, a tot el País Valencià i a Terrassa.
Per què? Avui. Us he dit que el camp semblava més gran que el poble. No, ja està, no és crítica, no, m'ho ha semblat i m'ho sembla.
Bé, tranquil. Insisteixo que després passa el que passa amb les editorials de 15 minuts. Més coses. Sens dubte, anirem a visitar cada poble i anem pel nord, que conviden al turisme rural. Jo Balears no el vull, diu el Jordi, per desplaçament. Voto La Rioja, també. En Manel Muela continua amb noms propis. Diego Morcillo, un bon davanter centre i lliure. I en Carn, que diu, per cert, de les paraules de Viale, que donava la sensació que en dues setmanes ja teníem el 70 o 80% de la plantilla, però sembla que la cosa s'ha complicat o és cosa meva? Home, al final, És veritat que hi ha jugadors estil Morcillo que tenen contracte però que encara és juvenil i per tant no el podem posar dins de la categoria de totes de jugador de la primera plantilla, però més o menys entre rumorologia... Encanta la maneta per sota dient no, cap en imatges ja de Roger Benet, no, perquè... que Google Maps està buscant senyores ja del poble.
Es venia a faltar de gorda i no.
Després, quan toca, Nanguiano, jo no estàs esperant, ja veuràs.
No.
De veritat que tinc moltes ganes d'anar-hi.
Deixa la padrina de Nanguiano que estigui tranquil·la ja, passejant.
No sé ni per on anava. Això, que al final, és veritat que al final... inconscientment a mi em passa com a mínim que quan comences a veure ja rumors que són realitats i que estan potser es torcen les negociacions, però quan veus que les negociacions estan avançades jo ja començo a dibuixar la pissarra, el mapa mental de dir, ostres, mira, aquests 4 o 5 estan confirmats més els 2 o 3 que ja estaven i els 2 o 3 que poden caure en qüestió de dies, ja comences a veure una mica l'esquelet de l'equip. Recordem que som a 20 de juny i que fins a mitjans de juliol l'equip no arrenca. Jo tinc la sensació, Sergi, que no és que la cosa estigui ja tota feta, no, però que d'aquí a 2-3 setmanes que... tindrem un bon gruix. Ja.
Jo torno a dir el que vam dir fa uns dies. Sé que tots tenim un punt de ganes de començar a posar noms i cognoms a la plantilla. Jo no considero que estiguem anant... O sigui, que s'estigui anant a un ritme lent. És cert que hi ha altres equips que van més avançats, que van acabar fins i tot la Lliga, o que l'esquelet del seu equip, el seu bloc, l'han mantingut molt més fet. No cal anar molt lluny per trobar-ne algun cas. En el cas del Sabadell, bueno, va a un ritme correcte. Ara no recordo aquesta frase que comentava l'amic de tenir la 70% de la plantilla. Si ho diu ell, segur que té més memòria que jo. Però també crec que veient com en qüestió de 2 dies s'han anunciat gairebé de 2 en 2, no m'estranyaria que si aquesta setmana, jo crec, però és una sensació, no és informació, crec que demà podria caure alguna cosa i que podríem acabar la setmana amb algun nom més confirmat, torno a dir, sensació i no informació, i que la setmana que ve tu imagina que puguis tancar 2-3 jugadors, al final ja t'estàs anant a les 6-7 incorporacions, 8 en el millor dels casos, per posar una xifra així molt a l'atzar, que més el que ja tens, ja t'estan donant un perfil, tenint en compte una cosa que ja ho hem dit i que el propi Lucas Viade, aquesta sí que la recordo, que ja va dir, el Sabadell, tenint el filial ara mateix a tercera federació,
hi ha una categoria només
correcte, de distància. No hi ha molta obsessió, perquè ens entenguem, en omplir totes les fitxes possibles, anar al límit i fins i tot l'aposta és més propera a poder tenir 5-6 jugadors amb fitxa del B, però que siguin gairebé de ple dret jugadors de la primera plantilla, que no a la inversa. És a dir, jugadors que potser ara quan se'ls presenti, se'ls presenta com a jugadors del B, poso un exemple molt clar, jo ho hem dit en algun motel, Jaume Pinyol, si al final...
No estava a la llista d'abans, per cert, Benet, anem a intentar caure de cara al següent tots, perquè tenim la llista de gent que pot continuar però que no té contracte ara mateix i faltaria afegir aquí en el mig a Jaume Pinyol, doncs, que és un dels que pot seguir.
Doncs Jaume Pinyol pot passar perfectament que acabi renovant pel Sabadell o continuant al Sabadell, digue-li com vulguis, però que ho faci amb fitxa del B, però de ple dret com a jugador de la primera plantilla al dia a dia a les ordres de David Català, però si mai no se'l necessita per anar a reforçar l'equip del Conrad García, que pugui anar a renovar a Conrad García, o en aquest sentit, al Sabadell B de tercera federació. Per tant, pot passar que potser diem, home, és que només tenim 16 jugadors, o 17 jugadors, o 18 fitxes, i que les altres 5-6, per dir-ho així, Adri, siguin jugadors, que potser el dia que se'ns els han presentat o s'han anunciat els seus fitxatges, es diu d'entrada que són jugadors pel B, però que sabem que des del dia 1 de pretemporada i durant tota la temporada poden estar tranquil·lament en convocatòries del primer equip sempre que David Català els pugui necessitar, els pugui requerir dels seus serveis.
Motel Suís on Tour, no ho sé, però que una càmera pel Benet la necessitem és evident. Acabo de veure per què no surt Jaume Pinyol i és perquè hi havia un salt de línia més i s'havia quedat tallat. Per tant, abans que se'ns emprenyi algú, Jaume Pinyol el tenim en aquesta llista dels Estals, Pujol, Maestre, Moyano, Gualda, Froy, Marro, Monroy, Javi, Carles Segura i Pinyol, que també tornaria de sessió igual que Segura i que per tant en aquest punt estàvem de la llista de gent que encara s'està valorant la seva situació, sigui cap a una banda o sigui cap a l'altra. Golden Harry, diuen per aquí, per tant, no sé si és que és el segon, ja, el segon d'Anglaterra contra Dinamarca, però vaja, que deixaria ja sentenciada la classificació per la següent ronda l'equip anglès. Si no teniu alguna proposta de promesa pel Garcés, que l'hem llançat abans, si voleu, recordem, per si us acabo d'incorporar, si pel que sigui ve Pedro Capó, el Sergi Garcés, obert a escoltar propostes de promeses. Aniré rematant el tema.
Perdó, per si algú s'ha incorporat, que no hem parlat en cap cas de que estigui en negociacions, que algú igual s'ha incorporat. Ah, què diu aquell, que si al final ve... No, no, jo he dit que si hi ha la remota possibilitat que el Sabadell tingui intenció, que Pedro Capó tingui intenció i que s'acabi donant l'operació, que és un supòsit ara mateix d'un no existent, jo estic obert a fer alguna promesa. Ja està, simplement això.
Segueix 0-1, eh? O sigui, potser el gol de Harry era el primer i per tant estàvem en aquest punt. Doncs, mira, la primera, el Miquel Cooper, es posa la samarreta del Terrassa. Jo tinc una a casa d'un comiat de solter.
Algú, anava a dir, algú...
Algú em malavava, que em va obligar.
El 50% sí, d'aquesta imatge que esteu veient ara mateix, ja se l'ha posada i no vaig ser jo. Ja està. No...
Alguna cosa vas tenir a veure, per
no,
això.
No he de dir res més.
És màniga llarga. Pots anar en guiano amb ella, sí, si vols.
Home, si toca l'hivern.
Si fa fred.
Jo crec que farem curvins i tot, perquè veient la muntanya nevada del poble...
De fet, és del Terrassa, però la històrica, la de... Bona.
Vam buscar la clàssica.
Era Diadora, em sembla.
Puf. No me'n recordo.
Jo he esborrat aquelles imatges. Narrar un partit... Terrassa-Sabadell amb la samarreta arlequinada, diu el José Maestra. Vaja, que ens posem.
Saps qui ho va fer, això? I no és broma?
Amb una samarreta arlequinada?
Sí, amb una samarreta arlequinada. El primer any d'història de Ràdio Sabadell,
sí?
El primer any d'història de Ràdio Sabadell, Àngel Càrcelés.
A l'Olímpic va anar amb la...
Va anar a l'Olímpic amb la samarreta del Centre d'Esports Sabadell a sota la camisa. Sí, bueno, però, collons, però la portava. Sou de fila prim, aquí. Sou de... La va portar.
Joel Capó passa de Sabadell al Dense també de segona a segona ref, o sigui que sí, és veritat, en el seu dia va fer aquest camí, però que vaja, que ja ho vam parlar, fa dies al motel. En Carn, si ve el Capó, el Garcés ha de fer la jaca a cada gol del Sabadell 24-25. Jo, amb que la faci amb el Pau. Que mira com...
Ell feia la jaca i jo tocava la campana.
No, per això et dic que
s'està desviant ja el tema.
Si ve Capó... pots fer-la tu i així quedeu a mitges.
Vale, va.
Com queda de pretèrit el tema? Que la promesa del Pau era si venia Sergi García.
Hòstia, sí,
imagina't, no? Si fa temps, i encara està pendent, O sigui que Vituri deixa de veure l'Anglaterra-Dinamarca i compleix. Bé, si no tenim més història, Sergi, crec que no hi ha massa més.
No, avui era un dia d'impàs, davant de que jo continuo pensant que demà podria haver-hi notícies, que estiguin atents, com sempre t'agrada dir a tu, a les xarxes socials i al portal de continguts de Ràdio Sabadell, perquè jo crec que demà podria caure alguna cosa entre les diferents operacions que el Sabadell té en marxa, algunes d'elles, com hem comentat al principi del model d'avui, algunes més avançades que d'altres.
S'acaba de llevar de la migdiada el Vituri, jo crec, que estic aquí amb vosaltres, i t'ho juro que avui he pensat, és el primer motel de tota la temporada d'estiu que el terme samarreta
no ha sortit.
Doncs
ha sortit. La grossa ha sortit tardia, no?
Quan estàvem a punt d'acomiadar, diu la Gallacó, que crec que és en Gallardo, que diu, com va la presentació de la samarreta? Aquí tenim, recordem, el Vituri, el dissenyador Paolo Vituri, italià de capa, que és qui va fer aquest model, que dèiem, s'assembla una mica al que s'està treballant, però que no és el definitiu ni molt menys. En Carn, diu, és que tenim ganes de samarreta.
Hosti, mira, ara que parlem de samarretes, que segur que els nostres amics, la majoria són de seguir l'Eurocopa.
Estan patint pel tema talles grans de capa, que són arrapadetes.
Sí, són bastant ajustadetes. Vols que desvetlli, que no sé si ho hem dit en algun motel, perquè va sortir, quan la gent va veure la samarreta de Croàcia d'aquest any...
Ah, es pot explicar?
Sí, perquè jo he vist la imatge.
Ah.
O sigui, jo he vist la imatge, puc donar...
Puc fer jo la lectura i tu em dius si sí o si no? Ho dic perquè jo no l'he vista. Llavors,
sí.
A veure si és com jo crec.
Ho dic perquè...
La de Croàcia.
Per posar en situació.
La de Croàcia.
La gent...
L'agafem i...
Alguns van dir, quan van veure la samarreta de Croàcia...
Arlequinada.
Sí. Oh, perfecte.
Punxa.
Algú quan va veure... I mira, i no es veu del tot el que hauries d'explicar, però
una
bueno...
Una més ampla, una mica més ampla. Que es vegi una de l'alineació...
O treu...
Posa 2024, perquè si no et sortiran aquí de...
Aquesta,
perfecte, perfecte. Abraçada aquí al país o qui sigui.
A tots els drets d'autor, perfecte. ja la tenim aquí, vale? Situem-nos. La gent, quan va veure aquesta samarreta, o alguna gent, quan va veure aquesta samarreta, va dir...
Arlequinada i Nike.
Home! I després dèieu que Nike no podia fer samarretes arlequinades. Vinga, va, jugat a l'A.
A veure si és fins a on jo sé. Sí. La part blanca la respectem del model de Croàcia.
Completament.
Llavors,
completament.
La part vermella la fem blava. I a partir d'aquí intentem jugar en fer un únic quadre de 4 i no més gran, però eliminant, per exemple, el que queda al coll, per entendre'ns ara mateix, del futbolista croat, i que tot allò sigui d'un únic color. I, per tant, que el tall de la samarreta com a tal fos del pit en avall. És més o menys així?
Sí.
Bueno, tu l'has vista?
El problema de la samarreta que li van presentar al Sabadell, qualitat a banda, ara parlo del material,
sí, simplement disseny.
Qualitat a banda, que tampoc no complia els requisits mínims de qualitat, vaig a dir-ho així. El problema que tenia la samarreta, aquella era, que us heu d'imaginar, els que esteu veient al Twitch, és fàcil d'imaginar, com diu l'Adri?
I si no, que pensin en la samarreta de Croàcia.
El pedaç vermell que hi ha a sobre de l'escut de Croàcia, el pedaç vermell que hi ha a sobre de l'escut de Croàcia...
Es pot ampliar, Benet? Aquí tenim... Aquí, l'avantguàrdia amb anunci tot, avui.
Quan Roger... Vale, deixa-ho així. No, deixa-ho així, ja era bona.
Quina manera ja...
Correcte. El pedaç vermell que hi ha a sobre de l'escut de Croàcia no existia.
Era tot blanc.
Era blanc, val? El blau començava on comença el vermell,
on
està Nike. El quadre de Nike, allà començava el blau. Per tant, no començava fins a dalt del pit. Començava a una altura una mica més baixa. I, si anem cap a baix, Roger, el pedaç vermell de baix...
Al final de tot, de tocar el pantaló.
Correcte, que toca el pantaló, aquest quadret vermell, tampoc no existia.
També era blanc.
I tot aquest faldó era blanc. Per tant...
T'ho dic d'una altra manera, és una samarreta blanca amb dues taques quadrades de color blau.
Sí, i que a sobre no arribaven ni a dalt de tot...
Ni a baix.
Ni a baix de tot. Quedaven...
Com si hi hagués una bandera amb meitat d'una samarreta
blanca. Correcte. Com si hi hagués una bandera arlequinada al mig d'aquesta samarreta blanca. Això és el que va provocar, primer, insisteixo, que el disseny no agradés. Segon, que l'empresa intermediària, anem a dir-ho així, amb els dissenyadors de Nike, no es poguessin comprometre
a fer un disseny nou.
Correcte, estirar els quadres fins on el club requeria, i un tercer afegitó que hi havia, que la qualitat de tot plegat no complia els mínims de garantia que exigia el Centre d'Esport Sabadell. Això va provocar...
Bon meló has obert.
Hòsties.
No, em refereixo a nivell de comentaris, opinió,
val. Això és el que va provocar el que ja vam explicar en el seu dia, és a dir, que el Sabadell, quan va rebre aquell material, no els hi agradés el disseny, no agradava, no donava els mínims del que es requeria per aquest any, o dels mínims de qualitat que el club ha volgut imposar aquest any a l'equipació, i que, en certa manera, correcte, mira, no, aquesta era boníssima, aquesta era boníssima.
Ja va bé. Hi havia una pregunta que era, i per darrere tota blanca?
Per darrere tota blanca, menys l'últim pedaç vermell de baix.
Però només un i
el dos. El de l'esquerra, o sigui, el de baix, sí, de la filera de baix, sí. Només un d'ells, correcte, no hi havia bandera. Però sobretot això, deixa'm aquesta anterior, Roger, aquí. Aquest pedaç vermell de la dreta, de
no,
sobre l'escut,
no existia,
i per tant, la línia del quadre de l'arlequinat començava on veieu que comença.
És a dir, el primer pam de samarreta, pels que esteu escoltant la versió podcast, del que seria el coll, tot això era una franja completament blanca.
Amb les mànigues blanques, també.
A partir del pit, després d'aquest pam tot blanc, arriba el primer quadre.
Correcte.
I al de baix de tot del que seria la samarreta de Croàcia no existia com a tal.
Correcte.
Per tant, és molt blanca.
Molt blanca. Era molt blanca.
I per darrere, a sobre, tota l'esquena llisa, blanca, excepte un petit faldó blau a sota del dorsal.
El que no va agradar al club, sobretot, és que no hi hagués possibilitat d'arribar a aquest patró de mínims, de dir, bé, m'agrada la idea inicial, però ara anem a estirar els quadres perquè arribin fins a dalt de tot i perquè arribin fins a baix de tot.
Aquesta negativa és la que va fer que no...
Era impossible, no em facis dir per què, perquè ho desconec, però era impossible. I
ja aquí està preguntant el preu de la samarreta de Croàcia, que sortia 149 euros.
I torno a dir, i després ja van començar les diferències de que no estaven d'acord. Això és el que provoca que es trenqui l'acord que estava fet amb Nike, i que, com ja vam explicar en el seu dia, una gestió ràpida, efectiva, del Sergi Viamonti, que tenia contactes a nivell empresarials amb la gent de Kappa, va fer que, en qüestió de poc temps, arribés el model molt semblant al de Pau Vituri, amb aquesta referència que nosaltres hem fet servir, que, com ja he dit en alguna ocasió, per si algú és nou i s'ho ha perdut, després m'asseguren que hi ha alguns detallets que en el model de Pau Vituri no existeixen, que li donen un toc de modernitat, per dir-ho així, o de diferenciar, sempre respectant el patró del que hem vist, eh? Sempre respectant aquest patró de samarreta molt clàssica, de quadres molt rectilinis, i amb un blau, jo crec que molt maco, en aquest sentit, però clar, això ja per gustos els colors, eh?
Va, que faig una passada ràpida pel xat i acomiado. Corresponsals a la Banya, l'Edu, l'Ivan i el David. Gol de Dinamarca, 1-1, quina gardela. Per tant, Dinamarca 1, Anglaterra 1 a l'Eurocopa. A partir d'aquí, la gent dient, minut 33, per cert, la gent que opina sobre el tema de la samarreta, hi havia un que deia en Fit Poleador si l'oferta de 149 euros també incloia a Luka Modric en el pack. I a partir d'aquí, quin despropòsit de samarreta per part de Nike, diu Baloni Lápiz, en Joel diu gràcies a Déu que no és Nike, per darrere tota llisa, sí, com hem confirmat ja, doncs era una bona samarreta, deia en Mangot, per tant, per això deia que bon meló has obert. La Nike de Croàcia preguntava el càncer a la base i a partir d'aquí hem començat amb som més de 4 quadres, els fanàtics ja estarien cridant en veure el disseny que dibuixàvem ara, etcètera, etcètera, etcètera. I preguntaven, tan difícil és fer una arlequinada com la del 19-20 de l'any de l'ascens, deia en Lecho ara. En Miguel Ángel, doncs, al darrere, si és com la de Croàcia, no és el pitjor que hem tingut. Jo crec que el problema no era la part de darrere, sinó
de
davant.
No, era la part de davant.
D'aquesta samarreta. Sí. També preguntava per què es compliquen tant, si és marca nova el primer any, la de sempre. Clar, el problema és que jo crec que a ulls de Nike no complicar-se és agafar la que ja tenen.
O sigui, per Nike, pel preu que pot pagar el Sabadell, que clar, aquí és, ens hem de moure en aquests barems.
I recordem el que hem dit moltes vegades, que la distribuïdora aquí no és el mateix que el dissenyador original que fa la de Croàcia arreu del món.
Correcte, correcte. Evidentment, el Sabadell està on està, és on és, i pot exigir pagar o pot pagar i, per tant, exigir fins a un cert punt, diguem-ne que per Nike allò era la base. Allò era la base. I no hi havia possibilitat de retocar-la gaire. Van intentar retocar-la una mica, però en tot cas, insisteixo, la versió que tenim, o amb la informació amb la qual juguem, és que no hi havia... Bé, de fet, la va confirmar el president Pau Morí,
sí,
en una roda de premsa, quan se li va preguntar, i va dir que aquest any tot el club ha volgut fer un pas endavant de tenir uns patrons de qualitat i d'exigència alts i que aquests no arribaven, aquesta samarreta no complia aquests patrons d'exigència que s'havia marcat simplement el club o el Consell d'Administració o el president en primera persona. I per tant, d'aquí que no agradés, Nike ha fet esforços, s'ha de dir que Nike va intentar fer esforços per arreglar-ho una mica, no ha arribat i mentre tot això ha passat, tornem-hi. Es va buscar l'alternativa, va aparèixer una alternativa ràpida, es va aconseguir fer un disseny que agrada molt més als que decideixen. Al final, després, quan nosaltres la veiem, tindrem l'opinió que tindrem cadascú de nosaltres. Però que torno a dir, m'asseguren, i aquesta no l'he pogut veure, Adri, m'asseguren que quan algú del club va veure la de Pau Vituri, va dir, bueno, doncs
sí,
mira, agafa-la per aquí perquè no aneu mal encaminats, tot i que hi ha cosetes que li faran un punt diferencial per fer-ho, doncs, això, innovadors, per dir-ho així.
Doncs queda dit, debat obert, deia algú per aquí, per exemple, doncs aquest sí que ha estat un golaç, el de Dinamarca, però no com el que ens volien fotre amb aquesta samarreta. En Carn, mira, si era així, un déu pel Pau i companyia, bona elecció, la de Capa. La segona, verda i groga, crec que vas arribar a dir alguna cosa.
No, sí, jo he arribat a dir, a mi m'han dit més verd sense groc.
Això, que vas parlar que tindria coses verdoses, crec
sí,
que vas dir. Sí,
verdosa sí, el groc no és ben bé un groc. O sigui, aproxima bastant aquesta tonalitat, aquesta combinació, però no és groga, no és com aquella que vam tenir ara fa uns anys, diria que l'any de l'ascens també, de fet, pugem a Marbella...
Estava pensant en un altre jo ara.
Ah, no, l'any
de... Està la de Hummel, que és igual que l'hem vist al Mercantil,
sí,
al Can Rull, que és la dels colors de la ciutat.
La Marbella.
Sí, però jo estava pensant en la Kelme, que jugava a Arlequinada l'any de segona...
No, amb les tonalitats verdes. No. És més semblant a la bandera de Sabadell, però el groc no és groc.
Perfecte.
El groc no és un groc que recorda la samarreta.
També Arlequinada, pregunten?
Sí. Sí, sí. I de disseny. Recordo que en un primer motel o un últim hotel vaig arribar a dir-te que es parlava de que era de catàleg.
Doncs no, és...
No, és disseny exclusiu pel Centre d'Esports Sabadell i sí, és també Arlequinada, torno a dir, semblant a la segona equipació serà semblant...
Doncs mira, 2014 deia el Mengot, aquella d'aquell que jo deia verda i verda, no.
Que la gent pensi en el gol de Néstor Querol a Marbella davant el Barça Atlètic, com jugàvem aquell dia...
No.
Sí, home...
Ah, sembla primera.
Hem jugat no, aquí,
és contra la Culto que vam jugar.
Contra la Culto,
sí, Culto amb pantaló negre, sí.
Doncs,
ciutat de Màlaga, eh?
Penseu en pantaló blanc i mitxetes blanques. Pantaló blanc, mitxetes blanques i la samarreta verda i no és groc. Recorda, però no és groc. No
doncs queda dit.
No és groc.
Pinten bé, les samarretes 24-25 diuen...
Jo he de reconèixer, havent vist la de Nike... Havent vist la de Nike...
Aquesta és la que jo deia, sí.
No, no.
Però no va per aquí.
No, no. Jo havent vist la de Nike, i per gustos els colors i mai millor dit, em sembla que algú ho ha dit per aquí, un gran encert, el fet de que
decisió,
finalment...
El...
Em sap greu per Nike, no tinc res en contra de Nike. De fet, he de dir que la gent del planter de l'Obrador, pares, jugadors, etc., estaven molt emocionats...
Molt llaminer,
amb
no?
el fet de que l'any que ve es vestia Nike i no... Però, ja et dic, jo crec que és un encert haver canviat la marca veient el model 1 i intuint que no ve, i no, que no veient el que sembla que serà definitiu el de capa.
El Joel, que si trigaran molt o no en mostrar-les.
Això ja és un timing de presentacions que a mi se m'escapa, sincerament. Jo crec que anirà més tirant a principi de pretemporada del primer equip, és a dir, que encara estarem una setmana...
Un maset, sí.
Sí, fàcil, fàcil.
I amb això ja sí que ho remato, eh? Hi havia gent que preguntava per tema renovacions, etc. Tireu cap enrere, que som a punt d'acabar el motel d'avui i en la part inicial del directe n'hem parlat. Una última i doble. En Molnar pregunta, sabeu si es tornen a posar els torns que han retirat per tot l'estadi?
No. No. Ja ho vam explicar també. El Sabadell ha tancat un acord, el Roger Benet segur que m'ho sap dir millor.
Compra
l'entrada, era?
Sí, amb una plataforma per comprar-les online.
Correcte, i per el control d'accessos. Els torns s'han hagut de tornar, valgui la redundància, s'han hagut de tornar ja. Recordem que això estava vinculat a la Liga, al futbol professional, ha vençut en aquest sentit el contracte, el lloguer, per dir-ho així, el Sabadell ha hagut de desmuntar els torns, i l'any que ve es farà a través de QR o lectors de còdic de barres, que teòricament han d'agilitzar, teòricament, però bé, això ja ho veurem.
I l'última, quin anunci han fet a l'estadi? És veritat que a mi em van comentar que l'altre dia hi havia moviment a Gol Sud.
No
però
sé,
no...
Mira, ja ho preguntarem.
Doncs mira, tenim deures de cara al 8è motel suís. Mm-hmm. Jo del carnet online i que no et donin el físic, ho veig una pífia, per no dir el que era. Bé, però crec que físicament el pots tenir, no? Igualment.
A mi m'ha semblat veure gent que el té físicament ja. Per tant, deu ser que igual, si el fas
online... Si l'has comprat via online...
No t'ha arribat encara i, en canvi, si vas a les oficines, crec... i si no que em contradigui l'amic, o qui sigui, que em contradigui.
Sí. El Molnar diu que ell físicament ja el té.
Clar,
o sigui, que m'imagino que és que l'ha comprat a distància,
clar,
però això encara no...
O potser si el tens domiciliat pel banc, t'arriba...
No hem comentat això dels socis. Teníem fins i tot un Cairon per aquí, pendent del tema dels socis. És molt ràpid, eh? Des d'ahir ho venim confirmant o anunciant, vaja, a Ràdio Sabadell. Un de cada 5 socis del Sabadell és Altanova, per tant, un 20%. Clavat, són gent que no era sòcia l'any passat i estem parlant d'uns 300 aproximadament avui, que just s'està complint ara mateix una setmana clavada d'aquesta campanya del Ara Més Que Mai. Per tant, estem parlant d'una trentena que l'heu comprat precisament online, d'uns 300 més o menys ara mateix després d'una setmana de campanya i d'un de cada 5 carnet que és Altanova. Per tant, amb aquesta campanya que esteu veient els del directe del Twitch, de moment són xifres en la línia més o menys de les últimes campanyes, però sempre, Sergi, les últimes setmanes de juliol és un empantetes, o sigui, s'espera un increment, s'han de passar després els domiciliats, futbol base, etc. I no ens enganyem, el rush principal de tota campanya de socis aquí i a tot arreu és quan s'aproxima l'inici de Lliga i, per tant, crec que és una xifra orientativa, però que tampoc serveix de massa ara mateix.
Mm-hmm. Per cert, algú del club que ens estava seguint ens diu que sí, que hi havia jaleo a l'estadi dimarts, però que per un tema de confidencialitat no es pot dir qui era, quina marca o què s'estava fent a l'estadi aquesta setmana.
Doncs queda dit, s'estava fent alguna història, però amb un acord de confidencialitat. Amb aquestes imatges, l'ara més que mai, jo crec que és una bona manera, no? Aquí amb bufandes i tal, de avui, hora, gairebé hora i quart, eh?
Avui no hi havia pressa.
Déu-n'hi-do, avui que hem obert el consultori amb el Garcés, promeses, naranjitos, etc. Avui que no tenim fitxatges, el dia més llarg, jo crec, del motel. Què? La setmana que ve ja segurament al motel? O demà encara? O...
Això, si és demà, us ho deixo a Sergi Parc i a tu.
Si ara serà al carrer, diu el Benet.
Home, si em dieu d'anar a algun lloc, igual m'apropo, però...
Posa el sofà de casa i venim.
Sí, però està a casa meva i al sofà.
Com per anar-hi, no? Movem totxana, si vols.
Hòstia, no, ara mateix a casa meva.
Una capeta de pintura, si vols.
No es pot anar a casa meva ara mateix.
Doncs allà on vulgueu, però vaja, com sempre, Ràdio Sabadell, a X, us anunciem uns minutets abans quan serà. Podeu trobar sempre això al YouTube, podeu trobar-lo també al podcast de radiosabadell.fm i els guanyadors del lot de petards 4x4 i de les coques del Genescà ens envieu per privat un mail a esports@radiosabadell.fm. Nosaltres enviem les dades a petards 4x4 i així podeu anar a celebrar la revetlla de Sant Joan amb un bon regal als 4, els dos guanyadors que ja hem anunciat avui i els dos de l'últim hotel. Roger Benet, quan vulguis, Sergi, gràcies, eh?
Apa, adéu a tothom. Adéu.